diga cabrón, sea verreón, cabrón.
Hola, muy buenas tardes, rosqueros y rosqueras. Como cada lunes nos volvemos a encontrar en las ondas libres de Radio Contrabanda, hoy día 30 de diciembre del 2013, a punto de hacer traspaso de año, a punto de entrar en el 2014, que, bueno, esperemos que como mínimo no sea tan malo como el 2013, en lo laboral, en lo social, en lo económico, y que las clases populares de este país tengan un poco de respiro. Este es Radio Rusco, el programa de la sección sindical de CGT en Transporte de Barcelona. Si queréis participar en el programa, el teléfono es el 93-317-7366. Repito, 93-317-7366. Si queréis mandar WhatsApps, ahora Ramiro os dirá el número de móvil, que ya no me sale de memoria.
Él tampoco.
Si nos queréis escuchar en directo, es el 91.4 de la FM. Si allá donde estáis no llegan las ondas de la radio, no podéis escuchar a través de la página web Radio Contrabanda. Y si nos queréis escuchar en diferido, pues a través de la página web Radio Rosco, radiorosco.org. Bueno, y sin más, paso a presentar a los invitados de hoy. Desde el Triángulo Ferroviario, buenas tardes, Mercader.
Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Desde Zona Franca, compañero Ibars.
Hola, buenas tardes.
Desde la cochera de Horta.
Y con WhatsApp,
¿cómo? Para abrir el número.
Compañero Ramiro.
Que os pensabais que no lo sabía, ¿eh? Pues sí que lo sé, toma.
Y de memoria.
Y de memoria, mira, sin mirar el texto. Ala, 644-2582-35.
Hostia, muy bien.
A la primera, repito, por si alguien no ha tenido dudas. 644-2582-35.
¿Por qué te has puesto la gafa de cerca?
Doy fe que lo ha dicho.
Exacto, que lo he dicho.
Bueno, a los controles, como normalmente o últimamente está Carlos. ¿Hay viento?
No, lo que me han dicho que el programa de la semana pasada no se grabó, con lo cual no ha podido ser colgado en la web.
Mira que fue bueno la semana pasada.
Sí, ya me lo imagino.
Ya preguntaré, pero sí que se grabó.
Pues parece ser que...
Bueno, ¿vas a seguir con las invitaciones?
No, perdón.
Bueno, gracias por hacerme la reseña. Esta lo desconocía. Y bueno, intentaré averiguar a ver qué ha pasado. Y bueno, avui tenim una convidada molt especial, la companyera Eva García, des de la cuchera de Zona Franca.
Hola, bona tarda.
Bona tarda. Que bé, ens explicarà una mica base. És una de les companys que han sofert una de les últimes agressions, i ens explicarà una mica com va viure el tema, com va ser i com està, perquè ha estat un temps de baixa i ara ja ha tornat a la feina. I ens explicarà una mica la seva experiència. Doncs vinga, Ramiro, vaig a buscar música i a mirar el Facebook i coses d'aquestes.
Vale, no, entramos ya en temática. Hoy tenemos dos temas centrales. Tenemos el tema de la subida abusiva, porque cualquier subida es abusiva, del precio del transporte público, y el tema que por eso está aquí nuestra invitada especial Eva, para el tema de las agresiones.
Se está poniendo colorada, ¿eh?
No.
Tanto especial. Bueno, nuestra compañera Eva.
Bueno, y yo, para entrar ya en temática sobre el tema este de la subida de las tarifas del transporte público, simplemente os voy a leer una noticia que salió el pasado día 20 de diciembre en el diario El País, que habla como diferentes políticos, en este caso son del PSC, políticos acusados de imputados por corrupción urbanística en Sabadell, pasan a engrosar las listas de la AMB. Entonces, con la noticia ya damos entrada a la primera parte del programa de hoy, que es el tema de la subida del precio del transporte público. Y la noticia es bien sencillita, pero es muy ilustrativa. Dice así: el PSC colocó, esta noticia es del diario El País, sección Cataluña, repito, del día 20 del 12 del 2012. Y dice lo siguiente: el PSC colocó a dos ediles imputados por el caso Mercurio, acordaros, el caso relacionado con el alcalde de Sabadell, Manuel Bustos, que era un prohombre de la zona. Dice, eso es, el PSC colocó a dos ediles imputados por el caso Mercurio en el área metropolitana de Barcelona. Los dos ediles se llaman Joan Manau y Francisco Bustos, que es el hermanísimo del Manolo Bustos, el antiguo alcalde de Sabadell, que en su momento, al ser imputados, perdieron sus responsabilidades en el mes de marzo. Y se quedaron sin el sueldo de concejal, pero eso no impedía que pudieran seguir cobrando las dietas por asistencia a los plenos, ya que mantenían el acta de concejal. Pero esto no duró mucho, y a los pocos días, esto es de la noticia en marzo, a los pocos días después eran nombrados asesores del Grupo Socialista en la AMB, con una retribución de 48.947 euros anuales. A ello se le suman las dietas por los plenos, unos 14.200 euros, sin contar con las sesiones extraordinarias. El tal Joan Manau y Francisco Bustos siguen así la senda del alcalde de Sabadell, Manuel Bustos, que encontró refugio salarial en la Diputación de Barcelona después de que saliera de la alcaldía de Sabadell, donde cobra actualmente 83.546 euros anuales. Bustos todavía conserva algunos cargos políticos. Es a día de hoy primer secretario de la Federación del Vallès Oriental Occidental Sud y portavoz del PSC en el Consejo Comarcal del Vallès. Entre los tres, Manau, Francisco Bustos y Manuel Bustos suman cerca de 230.000 euros anuales de dinero público por realizar unas funciones que hay dudas más que razonables si las ejecutan o no las ejecutan. Esto noticia nos sirve para ver qué es la AMB. Es un nido de antiguos cargos socialistas, de Convergencia, están cargos de Izquierda Unida, del PP, en fin, de Esquerra Republicana. Estos son los que nos han subido el precio del transporte público, y nos lo han subido un 5,1 en el precio del, más o menos, en el precio del billete, de 2 euros a 2,15 euros, y en el caso de la tarjeta T10 la han subido aproximadamente un 7, algo. En resumidas cuentas, en los últimos 10 años la tarjeta T10 ha subido un 71%. Tenemos el caso contrario, que es el de la MT de Madrid, en que el billete sencillo vale 1,50 euros, perdonad. Este año van a congelar las tarifas del transporte público porque consideran que recortando gastos de gestión, han calculado que pueden recortar un 5,5% de gastos de gestión, pueden sobrellevar.
Tengo que opinar sobre eso, pero opinaré luego.
Bueno, opinarás, claro. Pueden sobrellevar un poquito
Sí, no lo vendas como un triunfo lo de Madrid.
No, lo que sí que es cierto es que no van a subir el precio del transporte público.
Sí, pero ¿qué van a hacer con los trabajadores?
Esa es la otra parte.
Esa es la opción que tienen las empresas ahora.
Ah, esa es la ¿vale? otra parte importante. Bueno, pues de entrada esto. Y tenemos al capitoste de sostenibilidad y territorio, al señor Santi Vila, que es el conseller, que parece ser que es el que está nombrando como delfín del Artur Mas, o sea que es candidato a sucederlo, que este señor recibe hasta 7 complementos a su sueldo. El sueldo, estos complementos salariales le reportan aproximadamente 11.500 euros y su sueldo base son de unos 103.000 euros.
Bueno, como nosotros.
Bueno, total, la tercer capitoste de sostenibilidad y territorio, el señor Ricard Font, cobra de 13 organismos diferentes, para que veamos dónde se van todos nuestros dineritos. Pues así estamos, y otro dato más, y ya no doy más datos. La mitad de los concejales del Ayuntamiento de Barcelona completa su sueldo con las dietas de la AMB. Ahí está eso. Y a partir de ahora, pues abrimos debate de Madrid, de Barcelona y de Zaragoza.
Pero no íbamos a empezar con nuestra compañera.
No, lo dejamos para luego.
Yo lo que quisiera... Yo lo que quisiera saber...
No tiene prisa.
Vale. Así la obligamos a quedarse un rato más, que no...
No, encantado.
Yo lo que quisiera saber es cómo se puede trabajar en 13 sitios a la vez.
¿Y no estar loco?
Pues no trabajando en ninguno.
Pero yo quería opinar sobre eso. Porque sí, esos son los números y las cifras y de la subida, que desde luego es escandalosa. En el año 2004 apareció una cosa que se llamó el libro blanco del transporte, que venía de la Comunidad Europea, eso que todo el mundo quiere ser europeo, que decía que se tenían que ir reduciendo las subvenciones al transporte público y que cada vez el pasaje tenía que pagar más y se tenían que reducir sueldos. En aquellas, ya las empresas, tanto las públicas como las privadas, se quejaban de que cada vez tenían menos subvenciones, ¿no? Bueno, y con eso llega la crisis, 2008. ¿Y qué hacen las empresas? Tienen dos maneras de reducir gastos. Como tienen menos ingresos de la administración, dice, quito servicio o reduzco sueldos de los trabajadores. Y la administración tiene dos maneras de tener dinero. O subo impuestos o doy menos dinero a las empresas. Año 2015, yo lo digo por tilín, año 2015, elecciones municipales. Si os fijáis, porque muchas semanas hemos hablado de ellos aquí, en un montón de empresas, ahora actualmente y sobre todo a lo largo de todo el año 2013, han ido por la reducción de salarios. Reducir. Porque las empresas no quieren perder. Como tienen menos ingresos de la administración, reduzco salarios y
mantengo beneficios.
Y reduzco servicios. Y mantengo beneficios, que es lo que buscan. En Barcelona parece que han optado, al contrario en Madrid. En Madrid han optado por reducir salarios. No se quieren poner. Vienen elecciones en el 2015. Dice, pum, me ahorro el follón de los usuarios. Y a lo mejor el follón de los trabajadores me lo como con patatas, porque a lo mejor, tal como están, pues para adelante. Y aquí parece que han optado por lo otro. Dice, bueno, le subo el precio al pasaje. Total, de aquí a las elecciones falta un año. Falta un año y en ese año pues la gente se volverá a olvidar, ¿no? ¿Os acordáis que el año pasado cuando subieron también hubo mucho pum pum y luego la gente se olvidó? Y parece ser que esta vez nos han respetado más a nosotros, yo no sé por qué, aún les damos miedo. Y de momento no nos vienen con las rebajas, de momento. 2014 es un año que tenemos convenio, se supone que no van a tocar nada, se supone, pero el 2015 va a ser después de las elecciones municipales a saco. O sea, que tenían dos caminos, o reducir salarios o subir el pasaje, el billete. Ya han optado por lo que menos miedo le da. Desde aquí un mensaje a los usuarios. ¿Te acuerdas en nuestro barrio que hacían cuando subían el precio del autobús? Estamos hablando de los años finales de los 70, finales de principios de los 80. ¿Qué pasaba cuando subían el precio del autobús? ¿Te acuerdas?
Zapatisto.
Bueno, yo me acuerdo perfectamente de...
Habla al micrófono, por favor.
Ay, perdona. Y mira, que lo haga yo tiene delito, ¿eh? Me acuerdo de pequeño de ver pintadas en el barrio que ponía el día de la subida del bus no pagues. Claro.
Bueno, tú eres más joven.
Porque un día pues tampoco vas a... No, pero bueno. ¿Cómo?
Tú eres más joven y en tu barrio ya se hacían pintadas. En el nuestro no. En el nuestro se hacían cosas mucho más gordas con los autobuses. Y bueno, nosotros hemos demostrado que cuando nos han querido quitar la paga extraordinaria hemos estado 18 días de movilizaciones, de huelga, de paros. De momento, los usuarios aún no están demostrando nada. No les tienen miedo. Como no les tienen miedo, les suben el precio. Así de claro. Pues que les tengan miedo, ¿no? Y mejor si nos juntamos.
¿Os importa si pongo unas breves palabras de Nico? En la cual el Nico no dice nada, pero dice, el que quiera entender se le entiende perfectamente.
Adelante.
Adelante.
Ad- adelante.
Nosotros no podemos decirle a nadie que pase sin pagar el autobús, porque nuestro puesto de trabajo es de conductor perceptor. Tenemos que conducir y tenemos que cobrar a aquella persona que nos pone el dinero ahí para que le demos un billete. Claro que en situaciones de huelga a veces la gente nos dice, hostia, podríais hacer la huelga de otra manera para que nosotros pasemos en el autobús sin pagar. Bien, la empresa busca cualquier excusa para sancionarnos. Si algún conductor dice, pasa sin pagar, evidentemente la empresa va a ir a por él y lo va a sancionar. Entonces, me remito a lo que he dicho al principio, nosotros somos conductores perceptores, no somos inspectores.
Yo creo que queda bastante claro, ¿no?
Sí, sí, muy claro. Yo enlazaría, haría un poco de historia detrás de lo que ha dicho Mercader, y recordaría que TMB se fundó gracias a la famosa huelga de tranvías, en la cual subieron un céntimo el billete y tuvo que intervenir hasta el mismísimo Franco, que obligó al ayuntamiento a nacionalizar la compañía por el merdé que se lió. Eso lo digo porque los usuarios vayan pensando la fuerza que tienen, que un dictador como Franco tuvo que ceder y obligar al ayuntamiento de Barcelona a comprar TMB.
Bueno, los usuarios y usuarias se van organizando. El otro día, la semana pasada, unas 100 personas se concentraron en una salida de metro de Plaza Cataluña, hicieron un no pagues. Hoy también hay una convocatoria allí en Nou Barris, en la Plaza Llum Mayor, a partir de las 7 de la tarde, para el mismo motivo. O sea, lo que pasa es que sí que es cierto es que son concentraciones esporádicas que solo se producen durante los dos primeros meses, que luego no tienen repercusión.
Sí, porque todo está estudiado. Mírate tú la campaña que hubo grandiosa, que eso sí, sí que yo alucino, por el tema yo no pago los peajes de las sí. autopistas. Meses y meses que la gente, y oye, eran multitudinarios. Yo alucinaba, digo, hostia, yo no pago un peaje de autopista, pero que me suban el billete del autobús, me lo como con patatas. Hostia, qué fuerte, ¿no? Y encima veías unos cochazos allí, yo no pago. Y digo, joder, tío, que yo alucinaba, ¿no? Era una campaña, pues vale, será muy bien hecha. Pues yo, ¿qué quieres que te diga? El que coja la autopista, que pague, y que pague lo que tenga que pagar. Pero el transporte es algo esencial. Siempre hemos dicho que el transporte público tiene que ser como la sanidad, como la enseñanza. Y eso tendría que, si no ser gratuito, a precios mucho más asequibles.
Bueno, de tal manera no olvidemos que lo financiamos también nosotros el transporte público. Hay como un poco pago, de hecho. O sea, lo financiamos a través de nuestros impuestos y lo pagamos cuando compramos.
Claro, lo pagamos dos veces, lo pagamos 100%.
Exacto. Pero bueno, que...
Pero sí que tiene una manera que es muy chula de la redistribución que se dice de la riqueza. Con los impuestos que se recogen, hay mucha gente que no utiliza el transporte público, pero sí que está pagando impuestos para el transporte público. No me parece mal. A estos del yo no pago que van con sus Mercedes, pues que les metan impuestos para que podamos coger el transporte más barato.
Sí, de todas maneras... Es verdad que el señor Santivila, el Consejo de Sostenibilidad, ya declaró hace unos meses que había sido un error subir el año pasado el precio del transporte público.
Sí, y dijo que no lo iba a subir este
y
año.
Y dijo que no lo iba a subir
¿Y
este
Talín,
año.
¿Y por qué lo suben?
¿Por qué lo suben? El señor Trias lo achaca a la herencia recibida. ¿Os suena eso de algo? De los
sí.
500 millones.
Pero claro, si tú te vas a lo que dice Ereu, Si tú te vas a lo que dice Trias, hace unos años criticaba la subida, ¿no?
Pero es lo mismo, si es que aquí quien manda, manda. Quien manda es el capital. Si el capital dice, oye, el transporte público está muy bien y yo me quiero meter ahí. Que se vaya a tomar por culo, que ya me meteré yo y como empresa privada lo gestionaré mucho mejor. Y estos los únicos que hacen, sean del color que sean, es pues seguir la voz de su amo. Y ahora hay una deuda tremenda, no viene más dinero... Pues solución.
Sí, pero...
Y alguno puede pagar
yo,
la deuda.
Yo quiero hacer una pregunta reflexión, a ver si entre todos podemos sacar un poco de respuesta. Trias habla de 500, en algún medio he visto 550 millones de déficit. Y como él bien dice, bueno, como Trias dice, esto es una deuda que le viene heredada. Yo pregunto, porque yo sé que en una ocasión el Trias... y había aquí algún presente, dijo, no voy a hacer ni un solo kilómetro más de metro. ¿Podría venir esto por haberse embarcado el ayuntamiento en una línea 9 faraónica sobredimensionada y que no va a dar la rentabilidad que se espera? Pregunto.
No, la explicación que dan ellos es que hay que reducir gastos, como se reduce en todo, no solo en el transporte, en todo. Como hay menos ingresos, pues hay que reducir gastos. Pero es muy curioso porque a ninguno de nosotros individualmente nos han reducido los impuestos. Estamos pagando más impuestos y estamos teniendo menos servicios en todas partes. No hay dinero. El dinero que hay, ¿a dónde ha ido? A salvar a la banca. Y como no hay dinero para el transporte, para enseñanza, pues tienen que reducir. No les queda, dentro de este sistema capitalista, no les queda otro remedio. Somos nosotros los que estamos obligados a ese pastel que hay, que nos venga nuestro trozo. Pero como nosotros no nos preocupemos, pues no va, nuestro trozo se lo van a comer ellos. Ahora estamos hablando del pasaje. Si el pasaje no se mueve, pues ese dinero va a ir para otro sitio. ¿Y desde aquí qué hacemos? Pues animar. Animamos al pasaje, al usuario, a exigir que no se les suba el precio del billete, que ya nos parece carísimo. Y que un billete sencillo valga 2,15, a mí me parece... Dímelo en pesetas. ¿Cuánto es eso, Ramiro?
2,15, ya debe ser casi 400 pesetas.
Es que, vamos, es que burrada. Es muy fuerte.
Es una burrada.
Y la gente sigue, pues chico, si es así...
Sí,
así de sencillo.
¿Y dónde están las asociaciones de vecinos?
Pues no le eches la culpa.
Sí.
Bueno, casi todas copadas por el PSC. Ahí
sí,
están.
Porque sí le echo la culpa. Porque yo había sido vicepresidente de una asociación de vecinos.
¿Tú?
Sí, yo.
Por el PSUC.
No, una asociación de vecinos. Entonces, nosotros pagábamos el alquiler. Funcionábamos mejor o peor, pero teníamos los gastos. Hoy en día esa asociación de vecinos sigue existiendo, pero en un local municipal. El ayuntamiento paga el alquiler.
Claro,
quien paga, manda.
Así de claro.
Quien paga, manda.
Bueno, ¿os parece que ponga una cancioncita? Son las 18:25 según el reloj del ordenador, que creo que va un poco, sigue un poco atrasado. Sí, va un poco atrasado. No sé, se me ha ocurrido la canción de cortar toda esta mierda de ciudad.
Vale.
No sé si hoy...
Faltan las tijeras.
Venga, vamos allá.
¡Oy, oy, oy! We'll be right back.
Bueno, después de escuchar esta canción que debe tener... iba a decir 25 años, no, yo creo que 25 no, pero bueno, seguro que 20 sí, una canción de histórica de los Cortatu. Y bueno, pues Ramiro, vamos a hablar un poco de nuestra invitada especial de hoy.
Otra vez, pobre Eva. No, ya hemos introducido el debate mientras estaba sonando la canción, que era hablábamos de mamparas, agresiones, empatía, yoga y que no sé cuántas cosas más. Igual lo que tenía que hacer es, yo qué sé, ampliar horarios, dejarnos conducir tranquilamente, ampliar los carriles del bus, no restringir servicios, que el servicio fuera un poco más, yo qué sé, más barato o muy barato, que la gente no tuviera ese tipo de problemas, que no nos viera como enemigos a la hora de conducir por la calle y que todo el alcalde diciendo de que un funcionario público no tiene que repeler una agresión, ¿no? Entonces, bueno, todo esto es para introducir el tema de Eva, que nos está aquí aguantando a los tres abuelos cebolleta, a los cuatro, a los abuelos cebolleta y para, bueno...
No digas eso, que yo esa canción había nacido cuando era
Bueno, tenemos aquí a Eva que nos explique un poquito cómo fue el tema de su agresión y, bueno... para charlar un tema, un poquito sobre este tema. Venga, Eva, suéltate el pelo.
Buenas noches, buenas tardes.
Ahí pues, estás.
Bueno, pues ¿cómo fue? Pues nada, conduciendo...
pues para la catalana, ¿eh?
Sí. ¿Sí? Pues casi que millor. Doncs no, jo estava prestant servei a la línia 15, l'última setmana que la línia 15 va existir, i res, entrant a la plaça...
Francesc Macià.
Francesc Macià, que ja tots els conductors saben que és una plaça una mica conflictiva perquè el pas de l'autobús dura molt poc i sovint van en vehicles articulats i això pues, provoca moltes friccions amb els usuaris de les altres de la via i bueno, pues, què va passar? Pues que un senyor va entrar i literalment es va ficar en la trajectòria del cotxe. Hi va haver una fricció amb els vehicles que no van haver destrosses ni cops ni va ser una cosa molt violenta, però el senyor va sortir una mica alterat i bueno, en un moment donat em vaig trobar amb un fregat que no m'ho pensava perquè era una persona gran també, que tampoc t'esperes que
la persona com de gran
doncs aquell senyor tenia 80 anys.
Buah.
80 anys, sí, però el senyor se'm va penjar del coll i va ser un susto, sí, però bueno.
I tot perquè per un tema del tràfic de...
Sí, home, ell va sortir bastant alterat del cotxe, del vehicle, i ell parlava molt, i parlava molt de pressa, i jo, doncs, com que parlo sovint amb el meu cap de línia per explicar-li incidències que tinc a la línia, sobretot quan són repetitives, com em passa doncs, amb la 59 a la zona marítim, doncs vaig baixar, que és una cosa que no aconsello a cap conductor que faci, vaig baixar del cotxe per fer una foto de com havia quedat el vehicle al contrari. I en aquest interim, doncs, el senyor volia donar-me les seves explicacions, clar, però tot dient tu. I clar, jo com que ja sabem que ni hem d'entrar a les trifulques que ens provoquin els altres usuaris, jo no volia parlar amb aquest senyor i volia fer una foto i agafar les dades i jo li deia, jo li dono les dades i miri, ho sento molt, quedo per la seva banda, però el senyor estava molt alterat. Llavors clar, al veure que no li prestava molta atenció, però el senyor va tenir una sortida de to, que va ser agafar-me pel coll. Però bueno, estava passant gent pel pas de peatons en aquell moment i bueno, va passar un noi que va ser com un àngel que va baixar de no sé on i me'l va treure de sobre, però que li va costar.
I a conseqüència d'aquesta agressió?
Home, a conseqüència, bueno, pues, com que tampoc és la primera, encara que les altres pues, bueno, tampoc no ens enredarem ara a parlar, no? Però home, te qüestionis moltes coses, perquè al final no són només les agressions, són els insults que reps, és l'agressivitat de la gent, és no comprendre que nosaltres no fem els horaris, que a fi de comptes som treballadors, és no comprendre que bueno, que si no podem conduir mirant enrere quan una persona t'amenaça i el dia següent tens que tornar a fer la mateixa línia i saps que aquella persona t'ha amenaçat i en aquesta volta és quan aquella persona puja. No, el conductor no pot treballar amb aquests nervis, perquè amenaces de gent que segur que no et tornaràs a trobar mai més i que se'ls perd la força per la boca, n'hi ha molta. Però hi ha vegades que et quedes amb por, perquè trobes determinades persones anant per determinades línies, que ja sabem que són més conflictives, i no pot ser que anem a treballar amb aquests nervis, intentant conduir agradant a tothom, intentant que el tràfic no et suposi un estrès, intentant ser amable amb la gent, i que a vegades comets un sol error en tot el dia i pagues tot el dia.
Jo crec que has dit una cosa que està a la clau, que és els horaris. I molta gent del que està escoltant dirà, els horaris són orientatius, ho posa el cartró horari.
Sí, però
a un servidor ha sigut sancionat per no fer horari.
I a mi m'han sancionat per... retrasos injustificados. Sí, el dia que havia la concentració de la Harley a Barcelona, vull dir que una mica sonava pitorratge, al final aquella sanció no va anar més, no? Però me la van posar i dius, però si jo... I molts més, no? En el 59 baixava per Marina, el 157 també va baixar per Marina, i així tot aquell dia, doncs a mi em van posar. Per...
Sí, i a més, desgraciadament, la nostra abogada, que crec que és una bona abogada,
boníssim,
em va dir, pacta, perquè aquest tipus de sancions les tenim perdudes. Vull dir, o sigui, és el que hi ha.
Sí, vas pactar.
I vaig pactar.
Pactista.
Per recomanació de la meva estimada abogada.
Surt més econòmic pactar,
sí, però bueno,
que anar a judici.
Però també a vegades se n'aprofiten d'això i ens fan anar recollidament a judici, i això també ens costa temps i diners.
Això sempre hem dit en aquest sindicat, que l'última paraula la té l'afectat o l'afectada. Jo soc de l'opinió, jo soc més pragmàtic o pràctic, jo el que surti més econòmic.
Sí.
Però,
no, i a més...
però mira, el que deies, la setmana passada vosaltres no hi éreu aquí i no veu escoltar el programa, però, i que per cert Ramiro sí que està penjat.
Ah, m'ho han dit aquest matí i
està penjat.
Qui està penjat, el Ramiro o el programa?
Sí, el programa de la
Ramiro
setmana.
Ramiro sí està aquí, però
no, em sembla que ha passat alguna cosa,
Ah, està penjat o no està penjat?
No, perquè li dona el play i no fa res.
Vale.
Bueno, llavors Ramiro té raó.
No, llavors el programa i jo estem penjats, no tenim problema en confessar-lo en directe.
Hemos terminado.
Exacto.
Bueno, pues no, jo ho deia per si estava penjat, si algú tingués ganes d'escoltar-lo, perquè vam parlar de que així de casualitat hem trobat un treball, un estudi que s'ha fet sobre els conductors i conductores de TMB de l'any 2009, un estudi que segurament està fet per alguna becària o és una tesi o alguna cosa així, però el bo és que està dirigit per al doctor Mira, que és el tutor i el director d'aquest era l'Espinós.
Bueno, totes i tots de la casa.
Tot queda a casa,
o sigui, però el bo d'aquest estudi és que ja en l'any 2009 deien que els conductors i conductores estem patint, deia que la segona causa de baixes que tenim són la salut mental. Sí. La primera era els problemes musculoesquelèticos. Però deien que, igual que els problemes musculoesquelèticos anaven baixant, els temes de salut mental anaven pujant. I deien per què? Per l'estrès.
Evidentment.
I dintre de l'estrès deien també, en aquest estudi, que nosaltres patim estrès també pel tema de les possibles agressions que podem tindre.
Clar.
Això, però és que això mira qui ho diu. No ho diu un estrany.
Ho diu la doctora Espinó.
I a les conclusions deien...
Déu-n'hi-do.
Aquesta empresa el que ha de fer és reduir l'estrès. O sigui, doncs, com es redueix l'estrès? Pues el que ha dit, el que heu dit vosaltres. Millors horaris, patatim, patatant. I deien, en conclusions, i si no es poden resoldre, fer cursos de prevenció als treballadors perquè sàpiguen sortir-se d'aquestes coses.
Sí, deia, no recomanaven ni vampares, ni càmeres, ni res.
Any 2009. Estem en el 13. Què han fet per reduir l'estrès? Horaris en aquestes noves línies, les H i les B baixes, a saco.
A saco, Paco.
A saco, cada vegada que això que tens una petita equivocació, si ets conductor o conductora, perquè si ets directiu no passa res, pues ja tens la sanció, ja tens l'advertiment, ja tenim el Medina aquest un altre cop enviant cartes amenaçants, ja tenim, pues, home, ells saben el problema, però no el volen arreglar. Pues tornant a la companya, va ser casualitat, però en aquells dies que tu vas patir aquesta agressió hi van haver unes quantes més.
Tres més, en, o sigui, quatre en dos dies, no? Quatre en tres dies.
Va ser algo, alguna cosa escandalosa. Jo no sé, ara tu em preguntaves si aquesta setmana hi havia hagut alguna. Jo estic una mica desconnectat, no ho sé dir. Però si algú ho sap, pues que...
El truqui,
que ho digui, que ho digui.
Comuniqui. No, però sí que està clar que... Bueno, jo ho vaig associar a les declaracions de l'alcalde. És així. Penso que l'alcalde va obrir la veda amb les seves declaracions, i això sumat als temps que vivim a nivell extern i a los temps que nosaltres patim dintre de la nostra empresa, dels horaris, dels recorreguts, de la implantació de la nova xarxa, perquè això també té a veure, perquè n'hi ha línies que, vamos, van fatal. L'altre dia vaig estar a la V21 i vaig arribar ja al terminal de Montbau amb 20 minuts de retard. O sigui...
I no passa res, no? No et van regular, segurament.
Bueno, sí, però és que, clar, jo no podia fer una altra cosa. El cotxe del davant no estava, era l'hora punta de sortida... O sigui, però, clar, quina és la sensació que vaig tindre durant una hora? Protestes, protestes i protestes contínues, lògiques, de la gent que estava a la parada de l'autobús un diumenge al migdia patint un fred del carajo i dient, hòstia... ¿Dónde está? ¿Dónde está el autobús? ¿Dónde está el autobús? Y gent que, bueno, que va pagar després el seu bitllet. Sí, i quina explicació va rebre jo del CRT? Zero patatero. Llavors, quines eines tens per intentar? Bueno, pues, hostia, donar-li la raó, perquè no pots fer una altra cosa. Donar-li la raó a la gent, que sí, que portaven un munt de temps de retard, i molts me deien, pues no pago. Digo, pues... Vostè ja és gran per fer el que vulgui.
Pues no pague.
Exacto, ja està.
Jo sempre els dic, sota la vostra responsabilitat. El que
clar,
vulgueu,
això, aquesta és la història. I em semblava bé. Jo ara ho dic com a persona...
Com a tertuliano.
Sí, exacto, que em sembla bé que la gent no pagui, perquè li estan donant un servei que és una merda, hablando claro, parlant clar. Llavors, clar... Però el problema és que luego... La gent es troba dintre de l'autobús, se van encenent, i ja venien cap a mi una altra vegada. I com és possible que tal i qual? Clar, o sigui, això és un estrès, i ho estàs patint. I si ho estàs patint dintre de l'autobús, també ho patiràs fora, perquè quan la gent puja i comença a dir, hòstia, què porto... Pues és
això sortia també en l'estudi, que la gent es porta els problemes a casa, que pel tema de l'estrès... Doncs arribes a casa, problemes amb la família, problemes de son, molts problemes. Ah. I això és algo que hem de combatre, perquè la gent venim a treballar, a intentar-ho fer el millor possible, que és la nostra feina, però no ens tenim per què portar els problemes a casa. Clar, cada un és com és. Jo tinc la sort, parlo de mi, que soc supertranquil, no m'afecten quasi mai. Alguna vegada sí, però quasi...
Home, ets humà, Mercat, diguem que ets humà.
Sí, soc humà, per això t'ho dic. Però avui mira...
Quasi humà, quasi.
Avui diré una que, com sé que no m'escolta l'empresa, no ens sancionaran. Avui, a la 40, 10 minuts tard, arribo 10 minuts tard, al final de la Trinitat. Què faig? Baixo de l'autobús, no, vaig al lavabo, vaig a prendre un tallat, em prenc el tallat tranquil·lament i surto 20 minuts tard. 10... que ja portava més 10, que jo crec que els 10 me'ls deuen, perquè jo tinc cada dia, a part dels 20 minuts que tinc al final, que tenim pactats, que tenim al final de jornada, em falten 10 minuts més que també estan pactats, que han d'estar dintre de jornada. Com no els havia fet, jo ho faig. Em volen sancionar? Que ens sancionin, ja anirem a judici.
Que no estan en cap cartró.
Amb això que dic jo, que la gent vagi tranquil·la, que vagi tranquil·la, és el principal, perquè no es podem portar els problemes a casa. No es podem portar. Anem tards? Doncs anem tards. Hem d'anar al lavabo? Hem d'anar al lavabo? Doncs anem. Hem de prendre un tallat? Qui no es pren un tallat en l'edifici? És que a vegades sembla que hem d'anar d'amagatotis a prendre's un tallat. Tio, que no anem a prendre una copa ni un carajillo. Un tallat, 8 hores de feina, 7 i pico, avui 7:40 feia jo. Hosti, que mínim que prendre's un tallat en 7:40.
O dos.
O dos, eh? Però si, abans la 40 et podries prendre 5 si volies i no sorties tant.
Llavors els nervis van...
No, perquè estava molt bé la línia. Estava, molt ben regulada, estava molt bé, anaves molt tranquil. Ara no, des de que han retallat, va fatal.
Però això, això és una de les conseqüències que explicava abans la Eva.
Clar.
O sigui, tu, clar, tu pots anar amb el millor, millor ànim per anar a treballar, però el que t'envolta...
Però abans... no et dones compte que és la mateixa política que fan amb l'usuari i amb el conductor?
Sí.
Que és, l'usuari s'acostumarà a pagar i tu t'acostumaràs a anar ràpid. I per això... els horaris no els estan tocant, els han retallat, a la setmana s'han donat compte que eren molt, que estaven fatal, però els deixen,
sí.
Perquè la gent es passa a semàfors, surt un minut abans, tanca portes a merda, i els horaris van sortint, puja la velocitat comercial, que és el que volen, i el passatge va pagant.
Un jefe d'aquesta empresa, que no diria qui és...
No va a ser que te hagan un expediente.
No, pues tengo amistad con él y no quiero.
Ya lo diré yo, Barriga.
No es Barriga. Cuando ascendió, hizo un pequeño curso y una de las cosas que le dijeron es cuando tengas un problema, lo metes dentro de un cajón y lo sacas dentro del año. A lo mejor el problema se ha resuelto solo. Eso es lo que está haciendo con los horarios. Hay quejas, claro. Lo metes dentro del cajón y el problema dentro de un año está resuelto.
Sí,
porque la gente
seguirá haciendo.
Sí, pero mientras tanto, todo eso está muy bien. Y lo intento practicar, pero mientras tanto es lo que ha dicho la Eva. O sigui, estás al carrer, por ejemplo, aquest tros de diagonal Francesc Macià, aquesta sortida del carril bus...
És criminal, però en tots els sentits. Perquè...
I per molt bon rotllo que tinguis, o t'esperes allà, o... sí, o en qualsevol moment, bueno, t'esperes allà, però surts
i en qualsevol... Què diu el codi de circulació?
No, però escolta, te quedes allà, te pots quedar tranquil·lament, deixes passar els cotxes, però igual en un altre moment, per una distracció teva, per una distracció del contrari, tens alguna incidència. Però, bueno, nosaltres, lo que vull dir és que nosaltres podem controlar la nostra part, però l'empresa per la que treballem també té una responsabilitat. Clar. En el que fem. I llavors, aquesta és la seva part de la responsabilitat, que abans la Eva lo ha descrit molt bé. O sigui, sortim al carrer i sembla que no sortim a treballar, que sortim amb un tratge que anem a la jungla, i això no pot ser.
I a sobre que estem sols.
Clar.
Aquesta és una altra, perquè a vegades truques perquè tens un problema, i d'això ja m'he queixat moltes vegades, eh? Truques, fas una fonia, tinc un paio que m'està bloquejant a l'autobús, i això m'ha passat últimament 3 vegades. Un taxista que s'inventa que jo l'he trencat algo i et bloqueixen a l'autobús. Truques, no venen els mandos i molt menys la policia, i tu has passat perdent temps i arribes tard a la terminal, tens uns nervis i amb un conflicte que no ha passat res però que ningú t'ha resolt, i això passa constantment. I també això se li suma al fet de que el passatge realment pensa, crec jo, o té la sensació de que si agredeixo un conductor no passa res. Perquè no passa res, perquè després arribarà un judici o no arribarà un judici, però l'empresa tampoc està com per castigar gaire el passatger. Llavors els judicis es queden una mica així com que no ha passat res, això ja ho sabem que és així.
Anem venguts, a mi m'han agredit anant a treballar, o sigui, no de conductor, anant a treballar. Anava pel carrer i em surten dos tios a les 3 del matí, mira l'hijo puta l'inspector, i això és que jo porto la camisa ratlla, no la porto blanca, em ve un par davant i un altre par darrere
i pum pa.
No, vaig tindre la sort de fot un salt de karate, em veig vindre al peu, no me vaig moure el cap, li va fotre la patada al darrere i se'l va deixar cau.
Escena còmica.
Si em don, em mata,
perquè aquella patada no és... Sí, et va donar temps de sortir corrents, no?
No, va quedar auxiliant al seu amic. El hijo puta l'inspector.
Bueno, però això que està passant aquí no només passa a Barcelona.
Bueno, no, sí.
I per això és important que l'empresa és la que té la responsabilitat. Però fins que no arribi aquesta resposta o aquesta solució que pot vindre de part de l'empresa, perquè és la responsable d'això, el que no hem de fer és deixar passar el temps així. No, nosaltres mateixos, des del jo íntim, hem d'intentar que aquest estrès no pugui a nosaltres. Que jo quan me'n vaig a dormir pugui dormir tota la nit tranquil·lament, no recordant-me del fill de puta aquell que no sé què, que no sé quan. I això, l'única manera és anar tranquil. Això és fàcil de dir i molt difícil de fer quan tu vas anar cada dia. Jo una vegada,
tu pots fer la flor de loto.
Una vegada venia la meva excompanya amb l'autobús amb mi, T'explico aquesta anècdota. I va ser un dia que, hòstia, un tio, perquè no sé què, em diu, te voy a sacar la navaja. Bueno, jo em vaig quedar tranquil. La meva dona no va baixar de l'autobús, va anar fins a la Trinitat, va continuar. I jo, ¿por qué no te bajas? No, porque te ha dicho que te va a sacar la navaja. No sé. No, vull dir, qui et vol fer mal ja t'ho farà. No avisa.
Sí, 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 no, si et volen fer mal te'l fan. I qui et vol fer mal no t'avisa.
No t'avisa.
Sincerament, bé, i te la
pego. Sí, si et venen a donar una patada cara a part.
Bueno, i si quasi te da tiempo.
Corre. I si creus que pots amb ell, pues para-li. No sé.
L'altre va quedar cau. Jo no l'he tocat, però va quedar cau. De la patada. Sí,
nosaltres farem la nostra part, però no deixarem de reclamar la nostra empresa que faci la seva part.
I
penso que és la conclusió una mica de tota aquesta història.
Sí, mira, farem cas el que va dir el Mira. Sí.
Sí.
Jo us portaré el treball. L'hem de publicar, sí, sí. Tal com diu el Mira, hem de fer
pipi. Al carrer per culpa teva.
No, jo estava pensant que per a que el passatge tregui una mica de la pressió i de l'estrès que porta a sobre, posar dintre de l'autobús algo semblant a un sac d'aquest de la botxa amb el careto del Trias.
No, que encara se'l prendran a no, cachondeo, home.
No, home, no. Sí, no, perquè...
No, en el meu no el passis.
Alguna coseta d'aquesta, no? Alguna imatge o perquè tiren dardos.
El Trias,
sí. Pues que tiren dardos.
Una... El Trias. Veus això? La millor sí que estaria
bé. Això, volia dir...
El Trias, que se'm vaixi a passar al cap d'any.
Una banda de cada Trias i per l'altra algun directiu. Sí. I tu tries, aquí li fot la
banda. Sí. És així, no sé, una historieta...
L'empresa et diria, bueno, mentre es paguin...
Exacte, vale. Exacte, mentre es paguin... Com era això de que se'm pagant Sant Pere canta?
Sí, pues, exacte.
Pues ja està, així, d'aquesta manera.
I ara, el problema és con els 15 cèntims, ja veurem el dia que passarà.
Bueno, nada, jo trigaré una mica més en donar canvi, con lo cual arribarem a estar al terminar encara.
Jo crec que hoy he vendido 4 billetes.
Tu sí.
Entonces, con lo que suba el billete, supongo que otros dejarán de pagar, a lo mejor con suerte venderé 2 o 3 billetes.
Pues en la 196, el otro día me contaba un compañero que había fet la recaudació de quasi 700 euros.
No diguis, no ho diguis.
Quasi. O sigui que...
Què dius?
Tal qual.
Però...
Ramiro, aquest micro no sé què li passa, que quan toques el cable fa un soroll. No toquis el cable.
Llavors, totes les tonteries que he dit avui no han sortit en
antena. No, sí.
Gravades, o sigui que... Bueno,
I sempre, quan estem en aquests casos, sempre surt el tema de, solucions. I l'empresa no va pel tema de donar més temps a les línies, va pel tema que a mi no m'agrada, jo sé que a companys i companys sí que els hi agrada, que és o anem per la mampara o anem per les càmeres.
Els 3.000 euros que costa cada càmera.
Vam posar, no sé si l'hem posat a la pàgina, però vam trobar per què serveixen les càmeres. Ho vam trobar en un cas a Costa Rica. Quantitat d'agressions a conductors gravades. Molt bé.
Serveixen per això, no? Per gravar-les.
A sobre perquè es vegi tothom.
Sí, mate, les colguen en el YouTube i ja està, juerga. Sí,
el que
i
a sobre, era més guapo.
I a sobre és molt curiós perquè surten moltes agressions, moltes, hòsties, però hòsties que res. És molt curiós, a mi em crida moltíssim l'atenció que en tots els casos els conductors es queden quiets.
Hòsties.
Perquè jo suposo que és de aquella sensació d'impotència de que i es queden quiet. O sigui, jo dic, càmeres perquè en gravin, pues no. Jo no crec que la gent que perd el cap i que et vol agredir, si hi ha una càmera t'agredeix igual.
I no sé si és legal.
Sí, bueno. Home, sí que és legal. Sí?
Bueno,
I llavors queda el tema de mampares. Deixa'm opinar també de les mampares.
Sí, Sony, queden 6 minuts. És que tenim que prendre una decisió ràpida. Per això ho dic.
Ah, doncs pena. Però ja està, no opino més.
Bueno,
quina decisió?
De si dilluns que ve venint o no venint.
Ah, jo ja dic que no vinc. Jo estic a... Estoy a Jerez.
Doncs ho tenim que decidir tu i jo, Ramiro.
Ah, Vale, yo sí que trabajo el día 6, ¿eh?
Yo te infesta.
Ah, vale.
Pues pero, no, no, pero si de venir sol, no vingue y ya está.
Son reis.
¿Eh?
El sí son reis.
Sí.
¿A que... ¿Y vosotros no eran republicanos?
No, pero el reis...
¿Tenéis que vindrá?
Claro que... Claro que sí, yo te vindrá.
Bueno, pero es igual... Pero tú normalmente a que esta hora ya has acabado de servir.
Sí, que yo trabajo, sí.
Que ya te dices que ir, ¿eh? Y tú te dices, está, pues ya está. Bueno, pues venido. Pues
bueno, venga, ya está.
Vale, ya está.
Decidid.
Vale, si no, buscaremos una otra. Es así, ¿eh? Que aquí las sustituciones se fan rápidas. Bueno, acabemos aquesta historia. Agraía a la Eva la seva paciencia. Cuatro croques. La seva paciencia.
Agraïu el re a vosaltres. Però
no, i sobretot, em penso que ha fet una descripció molt bona de la situació que a vegades
sí.
Vivint dintre de l'autobús i el que s'envolta, no? Perquè no solo el trànsit, és un munt de circumstàncies que es van afectant. Ho pots fer d'aquesta manera sent que diu el mercader.
No, això qui
no,
pugui.
No, és una forma de... Sí. No, ho pots intentar, però... ho intentem, però a vegades no depèn de nosaltres.
No, no depèn de nosaltres.
Que un senyor gran t'agafi del ganyote no depèn
de
nosaltres.
No, perquè estic segura que tots els conductors posem molt de la nostra part cada dia per moure l'autobús i moure a Barcelona i no podem saber com reaccionar una persona que en un moment donat té mal dia.
Hi ha una cosa que no diem. Que l'autobús, com el metro, com qualsevol transport públic, el agafa tothom. El agafa el taxista, el agafa el metge, el agafa l'abogat i el agafa el que està malalt mentalment.
Ostres, sí.
Que això també és un problema. Que vull dir que pots trobar qualsevol persona.
No m'has escoltat? Han pujat molt les malalties mentals entre els conductors.
Jo em deia jo, el que està malalt del cap també el agafa.
Bueno, sortia una data... Sí. Molt important, que jo crec que pot servir de cara al judici del Bonilla, que 160 i pico conductors havien dit que havien tingut brots violents a causa de l'estrès. Precisament per això l'Espinós i l'altre deien vigileu, arregleu això.
Sí, sí.
No s'arregla. Sí, sí. Però és lògic. Companys que poden tindre... L'estrès provoca això.
Clar.
A tu t'ha provocat, que estàs calvo.
I jo volia saber una altra dada. Un conductor que porti 10 anys... quin promig hi ha de conductors que portin més de 10 anys en empresa que no hagin agafat una baixa per estrès?
No
crec. Em sembla que hi ha pocs que se'n salven.
Vull dir, que és una dada que, bueno, que seria important saber.
Jo sé que en aquell treball sortia que el 75% de la plantilla havia agafat la baixa durant l'any 2009.
Va.
Però, bueno, per quin motiu?
I si busqueu, en l'any 2005 la CGT d'autobusos ja feia pegatines en contra de les agressions. En l'any 2005 estem a l'any 2013. O sigui, que és un problema que està ahí, està ahí, i que d'alguna manera tenim que intentar solucionar-lo.
Té una crostra i s'ha de treure.
Claro, és així, la història. M'ho vas trobar en Indimedia, una pegatina de la CGT d'autobusos, parlant de que basta ja d'agressions, que nosaltres no som els responsables de que no n'hi hagi horari per fer recorregut, que els autobusos no portin aire condicionat, fixeu-vos si és antiga la pegatina, que nosaltres no fem el disseny del carril bus en moltes zones de la ciutat. O sigui que és un problema que ja ve de fa un munt de temps i que encara entre uns i altres no li hem donat solució, no? Aquesta és la història. I que, bueno, si hem portat aquí a l'Eva és per intentar explicar la seva experiència i que ens ajudi a entendre una mica a nosaltres i a la gent que no treballa amb nosaltres, que escolta aquest programa de ràdio, que ens ajudi una mica a entendre quines circumstàncies vivim nosaltres també, no?
Sí, i des d'aquí doncs també agrair a l'Eva i la gent que ens escolta, perquè estàs dient tu, Ramiro, no només el passatge, sinó el que va per la
via... L'usuari, l'usuària.
El taxista, no? Igual que nosaltres fem l'esforç perquè tothom faci l'esforç i que la cosa anirà com ha d'anar. Civilitzadament, i accidents hi haurà sempre, pues, sí. Si tenim un accident pues, s'arregla i no passa res,
Xapa con xapa, que s'arregla les
xapes, coses, clar, perquè... sí.
Bueno, recordem a Santa Coloma, no sé exactament a la parada de metro que és, no sé si és a la parada de metro Santa Coloma, a la plaça Orfila i a Llummajor,
sí.
Ara a les 7 tres concentracions contra la pujada tarifària, i aquest diumenge n'hi ha una festa solidaritat en aquest home i en el Roger, al l'Ateneu Popular de l'Eixample, passatge Conradí 3, de 7 a 2.
On està això del passatge?
No sé, bueno, suposo que a l'Eixample, passatge Conradí, mai...
Ni idea.
Tu saps alguna cosa? Que n'hi haurà performance, n'hi haurà striptease, no tens ni idea. N'hi haurà intercanvi de parelles, no tens ni...
L'estrictease...
Muñeques hinchables.
Bueno, això, aquest diumenge n'hi ha una festa solidària en el Roger i en el Mercader. De 7 a 2, què passa? Que aquesta gent no treballa el dilluns. De 7 a 2... a l'Ateneu Popular de l'Eixample, passatge Conradí 3.
Serà de 7 a 2 de la nit, de la nit a les 2 de la madrugada.
Sí, va. A les 2 de la madrugada del dilluns, que ja és dilluns.
Claro, hay 5 millones de parados.
Bueno, no queda temps per a més. Moltes gràcies, Eva, per venir.
Gràcies a vosaltres.
Quan vulguis, tens aquí un espai per venir a... Va.
I particularment el 8 de març t'agrairia molt que tu portessis aquesta ràdio.
Ah, perfecte.
Queda molt de temps.
Perquè t'ho preparis.
Bueno, Ramiro, la setmana que ve es veient.
Exacto.
Ja que impresentable diu que no ve. No.
Bueno, qué mejor regalo de Reyes que tener al Carlos y a mí mismo en las fondas.
Y vas, si puedes venir, pues...
Como soy republicano, a lo mejor vengo.
Yo no vendré, pero estaré con vosotros.
Bueno, hasta la semana que viene.
Feliz año.